Amb en Xavier Sesté. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
El nostre cronista errant. Avui hem de comentar aquesta melodia que sempre sap greu deixar-la a mitges, no saps mai on tallar-la.
Sí.
Com que és tan coneguda.
Sí, melodies llargues, llargues, que deia Verdi.
Sí, Bellini.
Bellini. Casta diva, norma, ja. Ja no cal dir res més.
Que has anat a veure ni més ni menys que la Royal Opera House de Londres.
Exacte.
Perquè hi havia un vincle català en aquest cas.
Ah, exacte, molt.
No sempre va seguint els artistes catalans, però en aquest cas sí.
Sempre que puc sí, i en aquest cas hi havia bona excusa, perquè era una producció de la Fura dels Baus, al Covent Garden a Londres, en aquest cas Fura dels Baus, Àlex Oller, perquè recordem que hi ha diferents directors associats a la Fura, i en aquest cas era l'Àlex Oller, amb els seus col·laboradors habituals, la Valentina Carrasco, l'Alfons Flores als decorats, el Lluc Castells al vestuari, i bé, que feien un muntatge molt potent, era un dels muntatges més esperats. De fet, era el muntatge inaugural de la temporada del Covent Garden, jo no vaig anar a l'estrena, vaig anar després, però era la que obria temporada, i que era un muntatge que tenia molta expectativa per la Fura, i també perquè en principi havia de ser Anna Netrebko la protagonista, perquè on es va anunciar la temporada era Anna Netrebko seria Norma, per primera vegada, i després d'anunciar-se la Netrebko va dir que el personatge no li anava bé, que s'ho havia repensat i que cancel·lava la producció, deixant una mica el Covent Garden, diguéssim, en l'aire.
Bueno, pot dir que fos un personatge que li vingués de nou, perquè diríem conegut ho és.
Sí, ja però seria. Bé, no l'havia cantat mai. Ja, ja. Clar, també és veritat que aquests compromisos a vegades es fan en 3-4 anys d'anticipació i quan arriba el moment, doncs el cantant diu ui, la meva veu no és per això, no? I bé, en aquest cas, la Netrebko va decidir que no. I el Covent Garden va anar ràpid i va buscar una substituta que també cantava per primera vegada el paper de Norma, però que també és una altra cantant una mica més jove, però també una estrella ascendent, que és la búlgara Sonia Yoncheva, i que realment va ser una Norma important.
Ben mirat, doncs no és el tema d'avui, però no sé si tu la veus molt a la Netrebko cantant del canto.
Ara no.
O no, eh?
No. N'ha fet bastant. Ha cantat Lucia, ha cantat Puritans i així. Però, clar, diguéssim, l'evolució de la seva veu li porta ja papers més feixucs de Puccini, de Verdi, fins i tot de Wagner, ara que va cantar per primera vegada Lohengrin, doncs ja Belcantos no li convenen gaire.
Doncs parlem de la Norma i potser que comencem per això, els aspectes escènics, ja que són els que ens toquen més de prop. Jo he de dir també que a banda de Londres es va poder veure al cinema.
Efectivament,
en directe,
la transmissió.
Entre d'altres a Barcelona, per tant, conec gent que l'ha vist per cinema.
A mi em agrada molt el muntatge, diguéssim, típic de la Fura en el sentit de l'impacte visual, sobretot el decorat de l'Alfons Flores, que és impressionant. És una mena de corona d'espines, una barreja de corona d'espines, bosc, amb, jo crec que centenars i centenars de creus, és tot allà de crucifixos, allà enfilats un sobre l'altre, una composició impressionant. I llavors, diguéssim, tota l'ambientació és contemporània, i clar, algú que ve d'on ve, en aquest cas de Barcelona, doncs recorda molt, molt, molt la iconografia de l'Espanya de Franco. Per què? És un estat teocràtic, amb l'Església i l'exèrcit, diguéssim, juntets en el poder, molts capellans, molts soldats, molts militars, molts natzarenys, monges, penitents... clar, diguéssim, al final la casta diva, potser és una mica exagerat, però clar, fins i tot hi ha un botafumeiro amunt i avall, amb l'encens perfumant el teatre. Doncs, diguéssim, aquesta iconografia d'un estat poderós, teocràtic, amb unes normes molt, molt rígides, en els quals, diguéssim, és difícil que un personatge individual es pugui sortir. I Norma, que intenta sortir amb aquesta relació il·lícita que té, amb els fills que té, doncs, diguéssim, queda al final oprimida i ofegada per aquest entorn tan, tan poderós.
I aquesta escenografia, que nosaltres podem entendre primer cop d'ull, bàsicament, des d'allà, com va ser la recepció?
Clar, jo no vaig anar a l'estrena, em consta que l'estrena va haver una mica de xiulets per l'equip escènic, cosa que per les noves produccions acostuma a ser bastant, bastant tradicional. He parlat amb col·legues anglesos, més o menys sí que entenen els referents. Clar, potser no estan, molts no ho lliguen tant a la cosa concreta de l'Espanya de Franco, com ho podem lligar nosaltres, però sí que ho lliguen, diguéssim, a un estat catòlic, perquè hi ha les creus, els crucifixos, els capellans, diguéssim, més o menys, si tens un mínim de cultura religiosa, saps que allò és un...
Irlanda els hi queda ben a prop.
Els hi queda ben a prop, també tenen catòlics per allà dins, o sigui que, diguéssim, la iconografia la veuen, però potser no tenen aquesta connexió tan forta que podem tenir els ciutadans d'aquest estat.
Hey!
Hem arribat al final de l'òpera.
Exacte.
No, tenim uns minuts per parlar-ne. Bueno, ho dic perquè sé que aquesta escena al final també sorprèn una mica la posada en escena.
Sí, perquè diguéssim el recurs que... Bé, com que ja s'ha vist al cinema, no fem cap revelació meravellosa. Doncs clar, al final, doncs això, Norma confessa que ella és la traïdora, que s'ha lligat amb l'enemic i tot això, i llavors, clar, es condenen a mort, i hi ha una gran creu amb foc projectat, no és de veritat, en el qual se suposa que ells van cap a la foguera, però abans d'arribar a la foguera... Orobeso, el pare de Norma, l'agafa i li, suposo que per estalviar el riu suplici li pega un tret al cap. I aquí s'acaba, clar, és un final.
I per si algú volia algun spoiler, ja els tenim tots.
I de fet, jo he avisat, però clar, he avisat, però ja s'ha vist al cinema i deu estar a YouTube.
Sí, ara no descobrirem el final.
I més, l'obra és així, Norma mor, diguis, ho sento molt, Norma mor, i el Corleone també. És com és.
És que hem entrat en matèria que no l'hem explicat com les altres òperes, perquè no fa falta amb aquesta.
És prou coneguda, efectivament.
De fet, hi ha una última oportunitat de veure-la, em sembla, aquest dissabte.
El dia 8 és l'última funció, exacte. Sí.
Per qui vulgui anar fins a
l'últim. Suposo que després es anirà reposant. El Covent Garden és un teatre amb temporada llarga i els muntatges es van reposant amb diferents equips. Però vaja, l'equip de vocal de l'estrena realment va ser de primera divisió.
Sí? Fes una mica, si vols, de crítica
musical. Sí, teníem, home,
musical.
Direcció musical, Antonio Papano, que és el titular del Covent Garden des d'allà fa un grapat d'anys i sembla que li han allargat fins al 2020-2021. Serà el director musical de més durada de la història del Covent Garden, que és un director d'òpera extraordinari, que acompanya molt bé, però que dona també... Clar, el gas d'orquestra de Bellini sembla que diuen que és més pobre, no? Però amb un director com aquest la cosa sona molt bé. I el trio protagonista realment va ser molt remarcable. Hi havia Sonia Yoncheva, que és una soprano búlgara, que jo haig de reconèixer, és la primera vegada que sentia en directe, em va agradar molt, una veu càlida, molt homogènia, i realment, i a més que va anar creixent amb el personatge. El segon acte, que és el més dramàtic, va ser on encara va estar millor. Sonia Ganassi era del Gisa, que és una cantant que ja aquí ja coneixem més, o una mezzosoprano que el Belcanto el fa molt bé, i realment va combinar molt bé la veu amb Yoncheva en els duos. I després hi ha un cantant que jo mai acabo de saber com dir-li el nom, és el Josep Calleja, o Calella, Calella segurament, que és el tenor maltès,
sí,
que és un cantant d'una elegància extraordinària, i en aquest repertori era molt d'agrair. El Polion és un paper també una mica desagraït, i li va donar una rellevància molt, molt destacada.
Molt bé, no sé si alguna cosa més, si no se m'acudiria per acabar, ens ho estàs explicant avui, però vas anar a Londres a veure-ho abans que ens deixés Mariner.
Sí, no sé si el dia abans que es morís Mariner.
El dia abans era?
Sí.
No sé si a la següent funció li van fer alguna mena d'homenatge o, clar, no sabem com ho estan vivint allà.
Segurament, home, Anglaterra ha estat comentadíssim perquè era una patum, diguéssim, era un director... Clar, diguéssim, molta gent, jo que soc d'una generació més jove, però diguéssim, tothom que ha tingut una educació musical amb la discografia, Mariner és un nom bàsic. Gràcies a l'Academy of St. Martin in the Fields, abans que els instruments originals s'imposessin, les lectures de Barroc, de Bach, de Vivaldi, de Händel, de l'Academy, de Corelli, eren esplèndides. I fins i tot jo crec que avui en dia encara mantenen certa validesa, si no vols això, versions de cambra, però que no siguin d'instruments originals. I té, diguéssim, és un nom importantíssim en la història de la música, de la direcció, una carrera descomunal. Doncs clar, a Anglaterra l'han plorat molt.
D'òpera no n'havia dirigit tanta, per això? Què havia dirigit d'òpera?
D'òpera no era tant... Sí que havia dirigit, té també unes quantes gravacions, té uns Rossinis molt bons, per altra banda, d'òperes de Rossini, un Turco en Itàlia, un Barber de Sevilla molt, molt recomanables, Mozarts, però no era el típic director d'òpera de, diguéssim, de temporada i així. Feia, però molt escadusserament. Gravacions sí que en té d'òpera, en té unes quantes.
Un altre dia en podem parlar, d'aquestes diferències que ho porta el currículum, suposo, de directors que s'especialitzen en l'òpera i no fan sinfònic,
sí,
i al revés.
Clar, depèn una mica també d'on neixes, no? Hi ha molts directors que comença la carrera com a repertoristes d'un teatre i llavors a partir d'aquí van desenvolupant. Clar, el Mariner és l'exemple de músic d'orquestra, violinista d'una orquestra, i d'aquí fa el salt al podi. Doncs és una evolució diferent.
Molt bé, doncs hem volgut aprofitar aquests últims minutets de la teva visita, Xavier.
El Mariner s'ho mereix.
Per valorar-lo, i tant que sí. Doncs gràcies per la crítica d'avui i fins
gràcies,
la propera.
Catalunya Música. Intensament clàssics.